Bon dilluns, són les 8. Comença el Supermatí.
Bon dia. Comencem una setmana que serà ben tranquil·la i anticiclònica.
Bon dia, és dilluns 23 de febrer del 2026. A Platja d'Aro ha sortit el sol quan passaven només 2:02 i estan ara a una temperatura d'11 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà, de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet, com sempre, per Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. En el Supermatí d'avui us explicarem, entre altres temes, que disminueix el grau de satisfacció global dels usuaris dels equips d'atenció primària de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí. I també que augmenta el robatori de vehicles a Sant Feliu de Guíxols en un any amb criminalitat estable al Baix Empordà. I també que la deixalleria mòbil del Consell Comarcal del Baix Empordà ha superat els 100.000 quilos de residus recollits durant el 2025. A l'entrevista d'avui parlarem amb Agnès Gasull, consellera comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica del Baix Empordà. I com cada dilluns, acabarem el Supermatí parlant d'esport, repassant els resultats més destacats del cap de setmana amb l'Oriol Bernà. Això però serà d'aquí una estoneta. Abans, fem un cop d'ull als principals titulars d'aquest matí de dilluns 23 de febrer del 2026, aquí al Baix Empordà. Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
El nou contracte de residus i neteja viària de Palafrugell arriba al primer mes de funcionament.
El desplegament serà progressiu durant els pròxims mesos, però s'ha reforçat la neteja viària amb més operaris i vehicles. S'ha incorporat un vehicle elèctric per la recollida orgànica i s'han establert vehicles de reserva. Ara es prepara l'oficina del porta a porta i nous canals de comunicació amb la ciutadania.
Maria Alzina, bon dia.
Bon dia, Joan.
La deixalleria mòbil del Consell Comarcal del Baix Empordà ha superat els 100.000 quilos de residus recollits durant tot el 2025.
El servei consolida la seva presència a la comarca i és que en total l'equipament ha gestionat 106.220 quilos de deixalles. Una part important correspon a residus especials. La resta són materials valoritzables que poden tenir una segona vida.
Les entitats ecologistes presenten 10 demandes al Parlament de Catalunya per restaurar la natura. Berta.
Les entitats ecologistes han presentat 10 demandes al Parlament per restaurar la natura i protegir més de 700 espècies amenaçades. Reclamen pressupostos estables, una nova llei de biodiversitat i la creació d'un departament de transició ecològica.
I disminueix el grau de satisfacció global dels usuaris dels equips d'atenció primària de Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí, Maria.
El Servei Català de la Salut ha fet públics els resultats del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció dels Usuaris i Usuàries del 2025. Al Baix Empordà, la tendència és positiva als equips d'atenció primària de la Bisbal d'Empordà i de Palafrugell, però la valoració disminueix a Palamós, Sant Feliu i Torroella respecte a l'enquesta de l'any passat.
I els metges de Catalunya i arreu de l'estat espanyol han dut a terme aquest divendres el segon dia de vaga convocat per la setmana passada, després de la jornada del passat dilluns, Maria.
A Baix Empordà el seguiment va ser similar, per sota del 20% i amb poques afectacions als centres mèdics de la comarca, però arreu del país divendres hi va haver mobilitzacions importants. El col·lectiu reclamava una millora substancial de les seves condicions de treball que consideraven inadmissibles.
I una veïna de la Bisbal d'Empordà fa més de 20 anys que paga la hipoteca d'un pis sense que hi hagi pogut viure mai.
Doncs sí, és la Francesca Mir que va rebre les claus d'un quart pis del carrer de Santa Maria del Puig el 15 de desembre del 2005 i 15 dies més tard l'Ajuntament va declarar-lo en perill de ruïnes i va obligar-la a retornar les claus. La intenció de la Francesca era reformar l'habitatge, però des del consistori li van dir que l'única forma per poder viure al pis era fent una rehabilitació integral de l'edifici que no podia assumir sola. El problema és que només hi ha un altre propietari amb qui pot parlar i la resta són bancs o fons d'inversió. Això ha provocat que porti més de 21 anys pagant sense haver-hi entrat en tot aquest temps.
Elke d'Emrich obre el cicle d'exposicions del 2026 al Castell de Benedormiens, Berta.
Elke d'Emrich obre el cicle d'exposicions 2026 al Castell de Benedormiens, amb la mostra El meu Mediterrani. L'exposició, amb una cinquantena d'obres, es podrà visitar del 21 de febrer fins a mitjan abril i dona el tret de sortida al calendari anual d'arts plàstiques del municipi.
Marta Castany, bon dia.
Hola, molt bon dia.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter manté estable la població d'ocells hivernants d'aquest any.
El parc registra un total de prop de 7.500 aus censades. Els ànecs lideren el recompte, però també hi ha una presència destacada de gavines i limícoles.
Augmenta el robatori de vehicles a Sant Feliu de Guíxols en un any amb criminalitat estable aquí al Baix Empordà, Marta.
A les comarques gironines pugen els intents d'homicidi i el tràfic de drogues, mentre els furts continuen sent el delicte més habitual. Al Baix Empordà la tendència és similar al conjunt de la demarcació, amb una lleu baixada dels delictes.
I la Vall d'Aro Run Series es consolida com una proposta esportiva que va més enllà de la competició, Maria.
I és que l'objectiu és donar a conèixer els atractius de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró des del litoral fins a la muntanya, passant també pel nucli antic medieval de Castell d'Aro. Enguany, per primera vegada en 11 edicions, la cursa està organitzada totalment per corredors i corredores sota la coordinació del Club Esportiu Tritons. Un fet que, segons un dels responsables d'aquest club, Mario Orozco, es notarà en els detalls i també en la cura cap als participants.
I fins aquí els principals titulars d'aquest matí de dilluns aquí al Baix Empordà, però més enllà de la nostra comarca també passen coses. I comencem explicant-vos que detenen un home de 26 anys per agredir una persona sense llar a Girona. La víctima està ingressada ara en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de la mateixa ciutat. L'home està acusat d'un delicte de lesions i d'atemptat contra els agents de l'autoritat i els Mossos d'Esquadra han obert una investigació. Presó per al jove detingut per la mort de la parella de la seva mare a Barcelona. El jove de 20 anys va trucar al telèfon d'emergència 112 avisant que havia apunyalat l'home que va acabar morint a l'hospital. I els pressupostos del govern de la Generalitat estan lligats a la recaptació de l'IRPF. Esquerra Republicana, de moment, no donarà suport als comptes. La negativa del PSOE a cedir la recaptació de l'IRPF des de Catalunya dificulta les negociacions a contrarrellotge pels pressupostos catalans. I en plana internacional, violència a Mèxic per la mort del Mencho, un dels narcos més buscats. Ha quedat ferit per una operació de les forces especials per capturar-lo i ha mort l'helicòpter que el traslladava a la capital, segons fonts militars. I abaten un jove armat que hauria intentat entrar a la residència de Donald Trump a Mar-a-Lago. El president dels Estats Units no era a la mansió quan l'home ha estat descobert de matinada dins del perímetre de seguretat. I una batalla tras otra s'imposa en uns BAFTA que deixen cirat sense cap premi. El thriller de Paul Thomas Anderson s'imposa a Sinners i Hamnet, en la gala dels guardons més importants del cinema britànic. I quan falten pocs segons per arribar a les 8 i 9 minuts, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Una previsió que, com sempre, ens porta Isaac Vila. Bon dia.
Hola, bon dia. Com anem?
Va bé, Isaac. Què ens espera el temps per aquest dilluns, per aquesta setmana, després d'un cap de setmana força primaveral, podríem dir?
Després d'aquest cap de setmana ben tranquil, continua l'estabilitat. Aquí al Baix Empordà, un anticicló que s'ha instal·lat aquí a Catalunya, al Baix Empordà, durant uns quants dies, i que estabilitzarà el temps i farà que tinguem aquestes calmes típiques que normalment teníem al mes de gener, aquestes minves, doncs avui aquest any les tenim a final de mes de febrer. Per tant, anticicló, sol radiant, quatre núvols prims decoratius i és sinònim també de contrast tèrmic. Durant la nit el cel queda serenat, la temperatura pot baixar i, en canvi, durant el dia, amb el sol, la temperatura queda ben primaveral, amb valors superiors als 15 graus i que poden fregar alguns cops, en alguns sectors de l'interior, els 20 graus. Ara mateix tenim temperatures fredes, 4 graus i mig a la Bisbal d'Empordà, 7 graus a Palafrugell, 9 graus a l'Estartit, 5 a Torroella de Montgrí, 6 a Sant Feliu de Guíxols, 7 a Calonja, unes temperatures que al migdia, insistim, tornaran a pujar i es situaran en valors superiors als 15 graus a l'interior, un pèl més frenades a la costa, fruit d'aquest mar que encara està una mica més fred. Bé, de cara als propers dies segueix aquesta dinàmica tranquil·la, anticiclònica, però potser amb alguns núvols baixos que poden fer la guitza en alguns punts de la costa, però en general, tranquil·litat.
Doncs la tranquil·litat que segueix aquí al Baix Empordà en clau meteorològica, com també ha estat, com ja ha dit l'Isaac, durant tot aquest cap de setmana, un temps força primaveral, força tranquil, bones temperatures també agradables durant el dia. Nosaltres, quan són les 8 i gairebé 11 minuts d'aquest matí de dilluns, farem una petita pausa i de seguida hi tornem aquí en directe al Supermatí amb l'entrevista a Agnès Gasull, consellera comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica. Això serà per d'aquí a uns instants. Fins ara.
Supermatí.
A Òptica Gràcia ens posem al dia en l'última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
La mort té cita a Platja d'Aro. L'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró et convida un cap de setmana que t'enamorarà. Pack romàntics, menús especials, promocions, premis amb les teves compres, cites ràpides, festa flashback i love, molt de love. Del 27 de febrer a l'1 de març, enamora't a Platja d'Aro. Més info a www.adem.cat/pdainlove.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
No ens agrada fer llenya de l'arbre caigut, però guanyar el Barça amb dos golarros i en un partit per emmarcar ens posa una mica catxondos, la veritat. Ara hem de veure si podem mantenir la ratxa i ho provarem aquest dilluns 23 de febrer amb l'Alavés. Torna dia de partit. A partir de 9:45 del vespre, amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Els partits del Girona explicats per la gent de casa.
Dia de partit, amb el suport de distribució de gasoils Cursà.
Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Falta un minut per 9:15 de matí. Moment ara per escoltar el comentari d'opinió d'aquest matí de dilluns que ens porta Dolors Bassa.
Diuen que aquesta setmana la rauxa s'ha acabat. Hem deixat enrere el cap de setmana de Carnaval, dies de disbauxa compartida, de màscares que alliberen, de comparses que omplen els carrers i de música que per unes hores fan oblidar la rutina. Els guns s'han vestit de colors i d'ironia, celebrant aquell antic impuls humà de riures del món abans de tornar a la mesura. A l'Empordà, però, la festa no s'explica només amb disfresses. També es cuina a foc lent. En algunes places i carrers s'han encès fogons i s'han obert peroles i cassoles grans com memòries col·lectives. Els ranxos, les sopes i els arrossos han tornat a bullir en diverses poblacions del nostre Empordà, convocant veïns i visitants al voltant d'una tradició que té gust de casa nostra. Dimarts, l'olor de la sopa va omplir els carrers de Verges, mentre que al Bons l'arròs s'anava coent, pacient, sota la mirada de qui en coneix els secrets. Centenars de persones hi participen cada any. Alguns remenen cassoles, d'altres porten productes, d'altres simplement hi són, perquè saben que compartir taula és una manera antiga i poderosa de reconèixer-se com a comunitat. I n'hi ha que hi anem amb la il·lusió intacta de tastar, de retrobar-nos, de fer colla sota el sol d'hivern, convertint la plaça o l'esplanada en un menjador sense parets. Potser aquests àpats venen de lluny. Alguns els fan remuntar a l'època medieval, quan, acabada la collita, els senyors feudals convidaven el poble en un gest que barrejava generositat i ritual. Sigui com sigui, el que és indiscutible és el seu lloc en el calendari. Són l'última abraçada de l'abundància abans de la Quaresma, que marca la tradició cristiana. Però més enllà de l'origen, allò que realment perdura és el significat. Mantenir aquestes costums no és només repetir un gest antic, és sostenir un fil invisible que ens lliga als qui ens han precedit. És recordar que la identitat d'un poble no es construeix només amb grans gestes, sinó també amb cassoles compartides, converses a peu dret i receptes que passen de mà en mà. Fer comunitat és al capdavall això, reconèixer-nos en allò que compartim, en els rituals que ens expliquen i en la història que ens travessa. I potser és cert que mentre continuem reunint-nos a la plaça, mentre continuem cuinant plegats i menjant del mateix plat simbòlic, no només fem poble, fem memòria i, sense adornar-nos, fem nació.
Dolors, moltes gràcies per aquest comentari, per aquesta oda a fer poble, a fer comunitat i, a, en definitiva, el que és la cultura popular de tota la vida. Nosaltres, quan passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí, donem pas a l'entrevista. La comarca del Baix Empordà, així com les comarques gironines i també arreu del país de Catalunya, està vivint en els últims anys i els últims mesos canvis substancials en els sistemes de recollida de residus, que s'han canviat els contenidors convencionals per contenidors intel·ligents o bé per sistemes diversos com el porta a porta. I per saber-ne una mica més i sobre la situació d'aquests sistemes de recollida més innovadors, tenim amb nosaltres Agnès Gasull, la consellera comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica d'aquí del Baix Empordà. Bon dia, consellera.
Molt bon dia, Joan. Bon dia, Baix Empordà.
A veure, en definitiva, com estan anant els canvis en la recollida selectiva de residus aquí a la comarca?
Bé, doncs la veritat és que tenim unes taxes de reciclatge molt altes. Tenim 3 municipis que estan encapçalant el rànquing a tot Catalunya, que són els que més gestionen amb aquest model òptim que tenen de recollida, en aquest cas són porta-portes, que superen el 90%, i d'aquí doncs que estem ara en aquest punt de fer la contractació del servei també de recollida de residus selectiva, i també de gestió del plan de transferència, per complir amb aquestes directives europees. No és perquè sí que hem d'anar a buscar aquests nivells tan alts de taxes de reciclatge, sinó perquè tenim aquesta llei que obliga els municipis a establir aquests models de recollida eficients que garantissin la identificació dels usuaris, que no sigui aquesta entrega anònima com ha sigut fins ara. Per tant, aquí sí que tenim 2 opcions: fer el porta-porta, que ens garanteix les taxes més alts de reciclatge, és un transporte de seguida a fer aquests nivells tan alts, i després les àrees tancades, doncs, en municipis que hi ha més dispersitat de vivendes o per altres naturaleses. I aquí, doncs, com bé se sap, el porta-porta porta aquests cubells incorporats amb un xip, doncs, que saben qui és la portadora de cada casa. Doncs el carrer Major número 7 aporta aquest cubell, que avui hi ha aquesta fracció, la que correspongui segons el calendari, i després, a partir d'aquí, doncs, es poden fer aquestes aplicacions de taxes justes, doncs, que també permeten distribuir de forma equilibrada aquesta càrrega associada que hi ha de la gestió de residus. Per tant, els municipis que més bé reciclen i més bé ho fan, doncs, han de tenir aquesta part positiva d'un retorn econòmic també.
perquè, consellera, ho ha explicat una mica, però en definitiva, com s'escull el model a seguir en cada barri, cada municipi? També hi ha diferents models segons si és un particular, si és una empresa o un negoci. Com s'escull tot això?
Sí, això és un treball que s'ha fet conjunt i de manera consensuada amb els municipis, que s'ha definit el model òptim en funció dels habitants, en funció de la naturalesa del mateix poble, en funció doncs, dels productors, grans productors que pot haver-hi. Hi ha pobles que tenen molt clar que ells volien anar amb portes a portes, hi ha pobles que tenien molt avançat el nivell d'anar amb àrees tancades, i de manera doncs, que s'ha anat buscant aquest consens per buscar aquests criteris. Tenim 9 municipis que n'hi ha porta a porta i 14 doncs, que n'hi ha amb àrees tancades. Que els usuaris, àrea tancada és que l'usuari té una targeta que li permet entrar amb un accés tancat i vídeo vigilat on poder fer les seves aportacions complint amb un calendari també. El dilluns, per exemple, orgànic, el 2, vidre, el dimecres, val, cada dia així. I el porta a porta doncs, és el que tenim tots municipis ja implementats, que és el que deixem un cubell cada dia davant de casa, de la porta de casa, i ens el recullen, i cada dia doncs, també un dia orgànic, l'endemà el vidre, l'endemà el cartró, i així progressivament doncs, per anar facilitant al màxim aquesta entrega de restes que generem.
Perquè, consellera, el sistema, diguem-ne, tradicional de contenidors oberts al carrer estava quedant obsolet?
Totalment, és un model obsolet que no aporta no donen garanties d'assolir aquestes taxes de reciclatge que ens obliga la llei 7/2022. Per tant, hem d'anar a buscar aquesta part d'identificar qui fa les aportacions, perquè en la nostra cultura, si no sabem qui aporta, no podem anar després a valorar si es fa o no es fa bé. Penso que aquí també hi haurà els ajuntaments on ha fet una delegació, que aquí també tindrem un reglament doncs, que ens podrà dir qui compleix i qui no, i tindrem una potestat sancionadora per si convé, després d'avisar, de tocar a les persones qui no ho faci bé, doncs, que pugui tenir aquesta penalització també.
Penalització econòmica, entenc?
Correcte, sí. Aquí tenim aquest comodí de les persones doncs, que no són... Ai, m'he despistat. Ai, no sabia que avui tocava vidre i he tret el cartró. No, i a vegades hi ha gent doncs, que no vol entrar dintre d'aquesta disciplina de complir amb la llei, i doncs, les persones sí que s'haurà de fer doncs, un toc, perquè si no ens toca la butxaca, a vegades no reaccionem.
Entenc que es farà a través de la taxa d'escombraries.
Correcte.
Així tot, la taxa d'escombraries també és un tema, diguem-ne, una mica polèmic, perquè la gent, els habitants de la comarca critiquen i es queixen que ha pujat, sobretot amb el canvi d'any del 2025 al 2026. Per què ha pujat tant la taxa d'escombraries?
Doncs perquè portàvem molts anys, que no era equilibrat el servei que es donava als municipis, donaven un servei de recollida de residus que no era el que costava. I la llei també, aquesta llei que us he dit, aquesta normativa europea, obliga que el servei que es don sigui el que l'usuari acaba pagant. Ha de ser equilibrat, ha de ser compensat. I històricament, doncs, els ajuntaments donaven el servei i bueno, era un servei deficitari que es cobria amb altres aportacions. I ara de ser, doncs, aquest model just, que sí, que ens aconsegueixi tenir alts nivells de reciclatge, però alhora que ens permeti també ser just econòmicament amb els veïns i les veïnes del municipi. Aquí també t'afegeixo que hi haurà... O sigui, aquesta nova licitació del servei recollir residus, però també hi haurà doncs, persones educadores ambientals. Hi haurà també aquest control de paisatge dels vehicles. Hi haurà tecnologia per seguir doncs, que s'estan seguint els models que corresponen fins a arribar a les taxes que hi ha previstes. Hi haurà una campanya d'implementació. Hi haurà seguiment de servei. Hi haurà xerrades informatives als municipis. Aquí també es gestiona la planta de transferència de rebuig, el servei de transport, com he comentat, i també ressaltar que hi haurà servei de recollida de residu tèxtil i vegetal usat, que fins ara no hi havia aquest servei, sinó era a través de les minideixalleries. La veritat és que també és una licitació atractiva perquè és un servei que es fa per una durada inicial de 10 anys, amb una pròrroga d'un any, i per tant el divendres, per exemple, l'any passat que va fer aquesta jornada de que les empreses interessades puguin veure les instal·lacions actuals que hi ha de deixalleries i de la planta de transferència, doncs ha de ser molt concorregut i van participar-hi moltes empreses. Esperem que sigui un procés doncs, que sigui atractiu per les empreses especialitzades i que sigui una contractació d'un servei doncs, que es pugui fer amb una alta participació.
Pel que em va dir, entenc que la valoració del servei arreu de la comarca del Baix Empordà és positiva per part del Consell Comarcal. Així tot, però, entén la preocupació, la molèstia o les crítiques de la gent davant d'aquests canvis de model i també, evidentment, sobre la pujada de la taxa d'escombraries?
Sempre, sempre, sempre hi ha persones reticents al canvi. Són persones humanes, per defecte, no ens agrada que ens diguin què hem de fer a casa, no? Com ens hem d'organitzar a casa. Avui no puc menjar peix el dimarts perquè no puc treure les espines el dimecres, ja menjam el peix el dimecres per treure l'orgànic el dijous. Tot això són coses que no ens agraden a les persones humanes, però és la manera de poder aconseguir aquestes directrius, complir aquesta normativa, i són 15 dies de transició, 15 dies que hem de fer cas al calendari que tindrem a la nevera de casa i organitzar-nos. I no és tant el volum, o sigui, el secret és en com comprem. Mirem de comprar vidre o que sigui reutilitzable, mirem de no comprar i acumular cartrons, mirem d'anar a comprar amb el tàper i no amb que ens donin plàstics tot envasat. És canviar la manera, sobretot, com comprem, per anar conscienciant. I les persones reticents són les persones que, un cop entenen tot el sistema, estan més agraïdes i ho fan més bé. Ja t'he dit, tenim Verges, tenim Albons, que són dos municipis que gestionem a través del Consell, que és un orgull de poble, són els que més bé ho fan, són líders a Catalunya. Tenim Cursat també amb el Port a Port, que també. I estem amb veïns i veïnes contents de poder dir, mira, doncs nosaltres és un orgull pel nostre municipi que som els que més bé ho fem. I un per l'altre, doncs d'aquí fa que tothom, després un cop entès el sistema, doncs compleixi.
Perquè aquest sistema, a la nostra comarca, que és una comarca àmpliament turística, com s'adapta a aquesta doble realitat, diguem-ne, entre la campanya d'hivern i campanya d'estiu?
Sí, per això hi ha alguns municipis, doncs, que tenen aquestes fórmules d'àrees tancades. Per exemple, les persones que marxen el dissabte o el diumenge, doncs, cap a les seves residències d'origen, doncs, que puguin anar a deixar la seva brossa del dissabte en aquesta àrea tancada. Doncs, per exemple, Palau Sator, que tindrà àrees tancades, doncs, els veïns de Palau, de segona residència, podran anar o perquè marxes de viatge o perquè has d'estar una setmana fora de casa, puguis anar a portar la teva brossa puntualment les vegades que estipuli l'Ajuntament. Per exemple, tindràs 20 aportacions a l'any o 50 aportacions a l'any si ets a segona residència, per facilitar al màxim en gestionar aquests residus que generem.
Avui aquí al Supermatí també expliquem en una de les notícies les dades de recollida de residus de la deixalleria mòbil d'aquí del Baix Empordà, que acumula més de 100.000 quilos de deixalles recollides durant tot el 2025. Com funciona aquest servei? Com funciona la deixalleria mòbil?
Doncs això és tot. Aquestes dades que has comentat és la visualització, no, de l'èxit i de l'acceptació que té aquest servei. La mini deixalleria mòbil és una deixalleria, doncs, que la posem cada dia en una plaça diferent de la comarca i que els veïns poden anar directament a portar, doncs, el seu rac de piles caducades o aquell secador que ja no funciona que puguin deixar també a la mini deixalleria, aquell oli usat. O sigui, la funció de la mini deixalleria és facilitar al màxim els veïns que no tenen deixalleria al seu municipi perquè puguin anar llançant tot el que és reciclable. I el que no és reciclable també s'entrega i també es gestiona. O sigui, aquest servei ja ha d'anar a personalitzar al màxim que cada veí, doncs, pugui donar una sortida reciclable en els seus béns.
Com és la relació en aquest àmbit amb els ajuntaments? Perquè entenc que la gestió és del Consell Comarcal, però al final qui viu el dia a dia també d'aquest servei és l'Ajuntament, també qui entenc que pot tenir dret a escollir quin o col·laborar amb la decisió de quin és el millor sistema de recollida per cada municipi. Com és la relació amb els ajuntaments? A vegades, sovint, segons quins ajuntaments són crítics amb el Consell Comarcal per la gestió d'aquest servei. Com és aquesta relació?
La relació amb els ajuntaments és directa, és una relació molt estreta. Pensa que tant els alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, responsables municipals de neteja, estan parlant constantment amb els nostres tècnics, amb mi mateixa també quan convé, i és una relació superpositiva, una relació molt, molt propera, molt fàcil, i com t'he dit abans, aquest model òptim de recollida en els 23 municipis que farem, comencem aquest 2026, s'ha fet consensuadament amb els municipis. O sigui, hem fet reunions i trobades amb cada municipi per escollir el model que tant l'equip de govern com nosaltres a nivell tècnic considerem que és, a nivell tècnic i polític, que considerem que és el model millor per cada municipi.
Doncs...
Per tant, és un contacte directe. Ah, i avui, per exemple, ara que hi ha contenidors oberts encara, no? Doncs aquest contenidor l'hem trobat que hi ha hagut un abocament que no toca, o han deixat un matalàs al costat d'aquesta zona que també l'hem a recollir. Doncs és un contacte directe, continu. Tenim les persones, els tècnics de, tant de residus com de deixalleries de l'àrea estètica climàtica que estan en contacte directe amb tots els municipis als que prestem servei al Baix Empordà.
Doncs Agnès Gasull, consellera comarcal d'aquí del Baix Empordà de Sostenibilitat i Acció Climàtica, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest matí de dilluns al Supermatí i que vagi molt bé la setmana.
Gràcies, Joan. Bona setmana.
I nosaltres, quan passen gairebé mig minut d'un quart de nou del matí d'aquest matí de dilluns, donem pas a l'informatiu, ara sí. Un informatiu que comencem explicant-vos, no canviem de tema, perquè parlem del nou contracte de residus i neteja viària de Palafrugell, que ha completat el seu primer mes en funcionament. Hi ha hagut alguns canvis operatius i novetats que afecten tant la neteja dels carrers com la recollida de residus. Durant aquestes primeres setmanes s'han començat a implementar ajustos en la plantilla d'operaris, en la flota de vehicles i també en l'organització del servei. Ferran Castelló.
Entre les novetats, el servei de neteja ha passat de 4 a 10 operaris, amb 4 vehicles que porten 2 treballadors cadascun i un vehicle auxiliar de suport. Al nucli antic i a la zona comercial es mantenen 2 operaris amb carros manuals, mentre que la resta de la vila van en parella per vehicle. La reorganització busca cobrir més carrers cada dia i millorar la presència dels serveis als barris. Pel que fa a la recollida de residus, s'ha incorporat un vehicle elèctric per al porta-a-porta de la fracció orgànica al centre de Palafrugell. El vehicle, adquirit per l'Ajuntament i finançat amb fons europeus Next Generation a través de l'Agència de Residus, és silenciós i s'adapta més als carrers estrets. L'empresa adjudicatària també ha afegit vehicles de reserva i unitats de segona mà en millor estat per garantir que el servei no es vegi interromput en cas d'avaria o manteniment. També s'ha reforçat la recollida de voluminosos amb una brigada específica per reduir el temps d'espera i després del temporal Harry es van sumar més operaris per recuperar la normalitat ràpidament. A més, el nou contracte incorpora un sistema de seguiment amb GPS per controlar recorreguts, freqüències i compliment del servei. L'Ajuntament assegura que vol reforçar el control municipal i la supervisió de les tasques diàries. I a part, s'ha anunciat l'obertura pròxima de l'oficina del porta-a-porta amb un educador ambiental fix que acompanyarà la implantació progressiva del nou model als diferents barris. També es posaran en marxa nous canals de comunicació amb la ciutadania per gestionar sol·licituds i incidències. Els següents passos serà estendre el porta-a-porta als barris i l'Ajuntament informarà pròximament del calendari detallat per zones.
I ho avançaven també durant l'entrevista a la consellera, i és que la deixalleria mòbil del Consell Comarcal del Baix Empordà ha superat els 100.000 quilos de residus recollits durant tot el 2025. El servei consolida la seva presència a la comarca i, en total, l'equipament ha gestionat 106.220 quilos de deixalles. Una part important correspon a residus especials i la resta són materials valoritzables que poden tenir una segona vida. Maria Alzina.
El servei funciona des de fa més de 20 anys i és que durant l'últim any ha arribat a 22 municipis de la comarca. Cada dia s'instal·la en un nucli diferent i l'horari és de matí entre les 10 i la 1. Jafre ha estat el municipi amb més quilos recollits, ja que el poble supera els 10.000 quilos acumulats en un any. El nucli d'Esclanyà, el municipi de Begur, ha destacat pel nombre de persones usuàries i és que prop de 400 veïns han fet ús d'aquest servei. La deixalleria mòbil també permet arribar a nuclis petits. L'equip s'instal·la en punts com Parlavà i Fonolleres o Palau-sator i Sant Feliu de Boada. També dona servei, com dèiem, a Esclanyà, Foixà, La Sala, Sant Llorenç de les Arenes, Vilopriu i Gauses. La xarxa comarcal ha incorporat una nova mini deixalleria a Ullà. Ara, 20 municipis disposen d'aquest equipament fix. Les mini deixalleries funcionen sense personal i ofereixen un ampli horari i accés amb targeta municipal. El Consell Comarcal ha recordat la importància de separar correctament aquests residus i així facilitar la recollida de materials especials que no poden anar als contenidors habituals.
Les entitats ecologistes presenten 10 demandes al Parlament de Catalunya per frenar la pèrdua de biodiversitat i protegir les més de 700 espècies amenaçades arreu del país. Berta Roura.
Les entitats ecologistes i de conservació han presentat 10 demandes al Parlament per restaurar la natura i garantir la protecció del patrimoni natural del país. Reclamen un compromís polític ferm, pressupostos estables i una governança forta per revertir la pèrdua accelerada de la biodiversitat. Una cinquantena de persones s'han concentrat davant la Cambra Catalana amb el lema «La natura no pot esperar». Durant l'acte han llegit un manifest i l'han lliurat al president del Parlament, Josep Rull. Les entitats alerten de la degradació d'ecosistemes com rius, aiguamolls, dunes i boscos i denuncien que la manca de recursos ha agreujat la situació. Actualment, més de 700 espècies estan en risc a Catalunya. Entre les propostes, reclamen la creació d'un departament de transició ecològica i una nova llei de biodiversitat i plans efectius per protegir les espècies amenaçades. Després de l'acte, representants del col·lectiu s'han reunit amb el president del Parlament per traslladar-li les seves demandes.
I el Servei Català de la Salut ha fet públics els resultats del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció dels Usuaris i Usuàries del 2025. Al Baix Empordà la tendència és positiva als equips d'atenció primària de la Bisbal d'Empordà i Palafrugell, però la valoració disminueix a Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí respecte a l'enquesta de l'any passat. Maria Alzina.
El grau de satisfacció global en una valoració entre 0 i 10 punts està per sobre dels 7,5 a tots els equips d'atenció primària de la comarca del Baix Empordà. De fet, a la Bisbal passa d'un 7,67 al 2024 amb un 7,87 al 2025. A Palafrugell d'un 8,21 amb 8,77, a Palamós d'un 8,14 amb 7,6, a Sant Feliu d'un 7,98 a un 7,95 i a Torroella d'un 8,23 a un 7,98. A més, destaquen alguns àmbits de cada EAP que estan significativament per sobre de la mitjana de Catalunya. A Torroella de Montgrí, un 88% dels usuaris enquestats valoren la facilitat per obtenir un dia de visita, un percentatge que baixa fins al 64,8% al conjunt del país. Els usuaris de Palafrugell, a més, valoren altres aspectes com els diversos canals per rebre atenció, la puntualitat per entrar a la consulta, l'atenció rebuda al CAP fora de l'horari habitual i el tracte personal al taulell. En tots aquests àmbits, la resposta dels enquestats és substancialment millor que la mitjana de Catalunya. Per contra, l'EAP de Palamós és l'únic que té percentatge significativament per sota de la mitjana del país. Per una banda, el 79,6% dels usuaris valora el temps que dedica el metge o metgessa pel 88% del conjunt del país. El 80% considera que pot donar la seva opinió, que això suposa un percentatge inferior a Catalunya, que està pel 88%. I per últim, un 88% entén les explicacions rebudes, encara que arreu de Catalunya aquest percentatge s'eleva fins al 94%.
I els metges de Catalunya i d'arreu de l'estat espanyol van dur a terme aquest divendres passat el segon dia de vaga convocat per la setmana passada després de la jornada del dilluns. Al Baix Empordà el seguiment va ser similar, per sota del 20% i amb poques afectacions. Als centres mèdics de la comarca, però arreu del país, sí que hi va haver una mobilització important. El col·lectiu reclamava una millora substancial de les seves condicions de treball que consideren inadmissibles.
Per aquest motiu es va organitzar la Gran Rua Reivindicativa a Barcelona, una manifestació per posar en focus les seves problemàtiques. Ho explicava el delegat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Palamós, David Gràcia.
És que ho esteu veient cada dia, no us he d'explicar res. Veieu la realitat als vostres caps, veieu els vostres metges i metgesses en quina situació estan de sobrecàrrega, d'atendre pacients en 3, en 5, en 6 minuts per poder, no tens temps ni de seure't a explicar-li dos problemes de salut. I això s'agreuja amb aquestes situacions, aquestes guàrdies que es fan, que per un dia que fas guàrdia necessites 3 per recuperar-te.
A més, els metges consideren una vergonya que cap representant de la Conselleria de Salut encara no s'hagi reunit amb ells per tractar aquestes condicions i posar-hi solució. Gràcia afegia que es passen la pilota entre administracions, ja que des de la Generalitat asseguren que és una competència del Ministeri de Sanitat i, en canvi, segons Madrid, és un tema a gestionar per les autonomies. Des del sector creuen que la situació ja és insostenible i els pacients ho veuen cada dia amb el funcionament dels seus centres d'assistència primària de referència. Segons el col·lectiu, col·lectiu, un problema adjacent a aquesta situació és que els metges joves no volen formar part del sistema davant les condicions amb les quals treballen, així que progressivament hi queden menys professionals en el sector.
I la Francesca Mir i l'Àngel Piedra viuen des de fa més de 20 anys un calvari amb un pis i un local dels quals són propietaris a tocar de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà. Tot arran que el consistori va decidir declarar en perill de runes l'edifici on l'Àngel té uns baixos i la Francesca un pis en propietat, el quart. Segons ella, quan van anar al consistori a preguntar si tenia alguna càrrega o requeriment, li van dir que només hi havia un problema a la façana, però que es podia arreglar, i l'antiga propietària li va assegurar que tot estava bé.
El problema és que en aquestes més de dues dècades la Francesca ha seguit pagant l'hipoteca, l'impost de béns immobles, i durant uns anys també va haver de pagar les escombraries i altres impostos especials, com els més de 2.000 euros que li van carregar per haver arreglat el carrer on hi havia el pis, en el qual no ha viscut mai.
Clar, nosaltres ens anaven enviant multes coercitives, ens fan pagar els IBIs, a mi durant els 6 primers anys em feien pagar escombraries, em van fer pagar reparacions dels carrers del casc antic, segons ells intervencions que s'han fet perquè no caiguin coses de la teulada, tot això m'ho han fet anar pagant, i jo he anat pagant, però quan pregunto els altres dos del mig, que teòricament és d'algun fons buitre, que si igual, ho paguen igual com ho estic pagant jo, em diuen que sí, quan jo pregunto, però m'ho podeu ensenyar per escrit qui és la persona que us paga? Perquè jo necessito contactar amb aquesta gent, ja que no ho feu vosaltres, i ens doneu un cop de mà, doncs faciliteu-me el contacte, que jo pugui parlar-hi amb ells per arreglar-ho. Tampoc no, ni me donen noms, ni me diuen qui són, me diuen que no, que està tot el corrent de pagament i ja està, i aquí...
Tant la Francesca com l'Àngel es queixen que han anat incomptables vegades a l'Ajuntament per intentar trobar una solució amb els diferents governs municipals, però lamenten que des del consistori només se'ls oferia la possibilitat de rehabilitar tot l'edifici, una proposta que, malgrat que inicialment van valorar, ha estat impossible de dur a terme perquè els propietaris dels dos pisos, com explicava la mateixa Francesca, són bancs i fons voltors que han anat canviant. Tant l'Àngel com la Francesca es queixen que no els han donat mai informació sobre la situació dels altres immobles i això ha fet impossible poder fer una reforma que, segons diuen, algunes constructores veien viable fer pis a pis.
De fet, la situació s'ha anat enquistant durant tots aquests anys i l'edifici s'ha anat deteriorant, ja que no s'ha fet cap mena de manteniment.
Tot plegat, però, va fer un gir el 2021 quan el consistori va fer els tràmits de declarar en ruïnes definitivament l'edifici. Això implicava que els propietaris tenien un marge de 2 anys per fer les reformes pertinents o es procediria a una execució forçosa i, per tant, l'Ajuntament hauria d'assumir el cost que marqués una taxació i es quedaria l'immoble en propietat. El problema, però, és que això que hauria d'haver passat entre el 2023 i el 2024 ha quedat encallat i d'això es queixen els veïns. Ara només els importa que els paguin i que es pugui rebaixar el deute amb el banc. Els fons de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà reconeixen que es tracta d'un cas singular i complex i asseguren que ja s'està treballant per poder oferir als veïns la millor solució possible. Des del consistori assenyalen que estan pendents d'aquesta valoració de l'immoble per procedir a l'expropiació forçosa de l'edifici i de tots els habitatges. El consistori assegura que s'ha reunit diverses vegades amb els veïns i que s'han fet les gestions oportunes per retirar l'impost de les escombraries que fa anys que no paguen i facturar-los la quota mínima de l'IBI.
Elke Daemrich inaugura el cicle d'exposicions del 2026 al Castell de Benedormiens amb una cinquantena d'obres inspirades en el Mediterrani. Berta Roura.
El Castell de Benidormiens dona el tret de sortida al cicle d'exposicions 2026 amb la mostra El meu Mediterrani d'Elke Daemrich. L'exposició es podrà visitar del 21 de febrer fins a mitjan abril i inaugura el calendari anual d'arts plàstiques al municipi. La proposta reuneix prop d'una cinquantena d'obres pictòriques amb una pintura intensa i expressiva, marcada pels colors vius i una mirada personal que combina paisatge mediterrani i reflexió social. A la planta superior del castell també s'hi exposa una selecció del Fons Municipal d'Art, amb peces d'artistes que han passat pel municipi durant més de 40 anys, reforçant així la memòria artística local. L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró impulsa aquest programa per 44è any consecutiu. El calendari inclou 7 propostes al llarg de l'any i s'estén també al Parc dels Estanys i a la Masia Bas, consolidant el municipi com un referent cultural al Baix Empordà.
i augmenta el robatori de vehicles a Sant Feliu de Guíxols en un any amb criminalitat estable aquí al Baix Empordà. A les comarques gironines pugen els intents d'homicidi i el tràfic de drogues, mentre que els furs continuen sent el delicte més habitual. Al Baix Empordà la tendència és similar al conjunt de la demarcació, amb una lleu baixada dels delictes. Marta Castany.
La criminalitat es manté estable al Baix Empordà durant el 2025. L'excepció més destacada és Sant Feliu de Guíxols, on augmenta amb força el robatori de vehicles, amb dades que augmenten fins a una trentena de robatoris. L'increment, que significa gairebé el doble que l'any anterior, marca la principal variació a la comarca. A Palafrugell els delictes es mantenen en xifres similars, la tendència és de continuïtat respecte a l'any anterior. En el conjunt de les comarques gironines, els delictes es mantenen estables amb un descens global molt lleu. Es registren prop de 50.000 fets delictius durant l'any. Els intents d'homicidi augmenten de manera clara i també creix el tràfic de drogues. Són dos dels delictes que més pugen a la demarcació. Els furs, robatoris sense violència ni intimidació continuen sent el delicte més habitual. Se'n registren prop de 14.000 durant el 2025. Els robatoris amb força a domicilis es mantenen en xifres semblants. En canvi, baixen els robatoris amb violència i intimidació. La ciberdelinqüència també es redueix, ja que es registren menys estafes informàtiques. De fet, s'ha dut a terme unes 7.500 denúncies durant l'any. En altres municipis gironins, la tendència és desigual. Banyoles i Salt registren augments destacats, mentre que Olot i Lloret de Mar redueixen els delictes de manera clara. La fotografia general, per tant, és d'estabilitat.
Doncs fins aquí el repàs informatiu a les principals notícies d'aquest matí de dilluns 23 de febrer del 2026 al Baix Empordà. Nosaltres fem una petita pausa d'aquí uns segons. Tornarem amb els resultats més destacats del cap de setmana en clau esportiva, com cada dilluns, amb Oriol Bernà. Fins ara.
Mr. Bombastic, we want is a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Mm. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic.
Recte final d'aquest supermatí de dilluns 23 de febrer del 2026 i com cada dilluns saludem ja a aquesta hora a Oriol Bernà. Oriol, bon dia, què tal? No t'estic sentint, Oriol. A veure... Sembla que tenim alguns problemes per sentir l'Oriol avui. A veure... Ara sembla que sí. A veure, Oriol...
Em sent, Joan?
Ara sí, ara sí.
A veure? Sí, perfecte.
Problema del directe, com ja és habitual, no passa res. Encara ens estem acostumant al micro. És la tercera secció que fem, doncs anirem polint.
Correcte.
Aquests problemes.
Diria que és més fallo meu que vostre, Joan. Bueno, estic provant, diguéssim, el sistema aquest nou i a vegades pot ser que hi hagi alguna...
Doncs m'encanta que assumeixis la responsabilitat, així no és culpa meva, és culpa teva.
Perfecte. Què tal? Com esteu?
Doncs bé, no sé, que tenim a nivell esportiu aquí a la comarca i també arreu de comarques gironines, com ho tenim aquesta setmana?
Doncs grans notícies pels equips més destacats del Baix Empordà. Aquest és el gran titular, és el primer dia des que estrenem aquesta secció que tots tres equips destacats del Baix Empordà, recordeu que ens centrem sempre en Bisbal Bàsquet, Corredor Mató, Palafrugell i Palamós Club Futbol, doncs tots tres van guanyar. Si et sembla, comencem pel Bisbal Bàsquet.
Perfecte.
Doncs mira, va continuar mostrant-se sòlid, lluny del Pavelló Vell. En aquest cas van jugar a Getafe i els d'Eric Solís van demostrar que li tenen la mida presa a l'equip de Getafe, ja que ja l'havien guanyat al partit d'anada, al partit de la Bisbal. En aquest cas va ser un triomf a domicili per 65-75. Va arrencar el partit amb molta igualtat, però al segon quart el Bisbal Bàsquet va fer un pas endavant clar, amb un parcial contundent abans del descans que va desactivar els madrilenys i va permetre als empordanesos controlar el duel. En aquest tram va destacar especialment l'aportació del nou fitxatge, Adrià Domínguez, que es va integrar amb naturalitat en l'esquema ofensiu, aportant encert exterior i amplitud al joc. És el que havia promès el club, ja que Domínguez, provinent de la Cultural i Deportiva Leonesa de segona FEB, havia promitjat uns 7,4 punts i un 37% en triples. És un jugador provinent de Granollers. A la represa, el Getafe va reaccionar i va retallar diferències, però quan el partit podria complicar-se, la Bisbal va imposar jerarquia. Bernat Álvarez, al base, va estar molt inspirat des del perímetre i la dupla interior formada per Mikhailov i Adebayo va marcar també les diferències definitives.
I, de fet, a la classificació això té una repercussió positiva.
Totalment, amb aquesta victòria el Sol Gironès Bisbal Bàsquet es manté a la zona mitjana amb 8 victòries i 11 derrotes, una lliga molt, molt comprimida. De fet, penseu que fa res parlàvem que estàvem a només una victòria de posar-se en descens, doncs ara estem tan sols una victòria de jugar la promoció d'ascens. És a dir, que la ratxa està sent molt bona, però la lliga és molt, molt i molt comprimida. Ho seguirem fins a final de temporada, perquè realment serà una de les competicions més emocionants que tenim per aquí a la zona.
Doncs ja ho comentaves també la setmana passada, que en aquesta competició dues victòries tenen molt de significat en termes de classificació. I anem ara cap al futbol, perquè com comentaves, el Palamós ha guanyat, va guanyar, i és el nou líder de Primera Catalana.
Doncs sí, victòria per 4-3 davant el Granollers, en un duel obert i emocionant fins al final. El Degà va saber reaccionar als cops inicials del rival, amb gols de Mercader, 2-2 d'Osama i un de Pau Ramos, i a la represa va capgirar el marcador, però va haver de patir fins al xiulet final, després que els visitants ajustessin el resultat. Amb aquests 3 punts, el Palamós suma 37 punts i se situa líder en solitari després de l'ensopegada de l'Argentona, que era el líder fins a la jornada passada. Els homes entrenats per Carles Polvillo, de fet, estan en ratxa. Porten una imbatibilitat des de finals de... Ara això ja t'ho estic dient de memòria, però és des de finals d'any que el Palamós no perd. I, de fet, el proper compromís també serà important, serà a casa davant del Lloret, contra el que serà el tercer classificat amb només 3 punts dels palamosins. Això vol dir que si sentiu aquesta crida per anar cap al nou municipal de Palamós, doncs de ben segur que l'equip ho agrairà.
Doncs sí, a veure si partit clau per intentar posar fil a la culla cap a aquest retorn.
Si ho consolidem, també.
Aquest retorn a la Lliga Elite, que és on, com a mínim, on mereix estar el Palamós. I canviem d'esport, ara anem cap a l'hoquei patins.
Sí, el corredor Mató, Palafrugell, ha tancat la tretzena jornada amb una actuació ofensiva destacada. L'equip va veure porteria amb Eloi Mates, autor de 2 gols, i també amb Gerard Aragai, Mauro Rabiati, Gerard Pujol i Víctor Reig en un partit que va guanyar 6-0 amb repartiment coral de protagonistes. A la classificació, el conjunt palafrugellenc és tercer amb 25 punts després de 13 jornades i després d'aquesta victòria contra l'Alcoi, plenament instal·lat en la lluita de les primeres posicions en una part alta molt ajustada.
Doncs t'ho has dit, al començament, jornada o cap de setmana perfecta per als equips més destacats d'aquí del Baix Empordà, però ampliem una mica el focus, fem una mirada cap als equips gironins de l'elit, diguem-ne, i és que cap de setmana en bàsquet només ha jugat l'Espar Girona, ja que hi havia Copa del Rei de categoria masculina, que dissabte visitava una de les pistes més exigents de la Lliga.
Sí, i va ser una derrota ajustada, podríem dir-ne, a Salamanca per 83-79. El Salamanca tot i que estigui en hores baixes en les últimes temporades, ha sigut el gran clàssic de la Lliga, femenina. Si el Cadí la Seu és el derbi, el Salamanca és el clàssic de tota la vida, tot i que l'Unix Girona li té la mida presa en els últims anys. Tot i així, Salamanca va guanyar, com dèiem, per 83-79 davant de Perfumeries en un partit que es va decidir a la pròrroga. Per tant, hi va haver un ajustament ben bé fins al final. Les gironines, ara ho explicarem, que van acusar molt el cansament després de perdre per 18 punts a Turquia contra el Fenerbahçe aquest dimecres passat, en el primer partit del play-in de l'Eurolliga. Tot i així, van arribar a dominar amb 12 punts d'avantatge al tercer quart, però la reacció local va portar el duel als temps extra. En la pròrroga, el desgast físic va pesar i la venida va acabar culminant la remuntada. Tot i la ensopegada, l'Espart manté el lideratge, va empatar, ara està empatat al capdavant de la classificació amb el Casa de Montsaragossa, a més amb una classificació més ajustada que mai. Com et comentava, les gironines han jugat aquesta setmana a Turquia i juguen ara aquest dimecres el segon partit de la sèrie d'aquest play-in a Fontejau. Et sembla que avui, que tenim una mica de temps, comentem com és aquest sistema de competició de l'Eurolliga, que si bé és la competició europea més important i hauríem d'estar-la seguint a tope, fa que ens podem perdre una mica?
I tant que sí. El micro és teu.
Doncs, mira, bàsicament, l'Espart Girona va quedar segon a la segona lligueta de l'Eurolliga. Ara està classificat per la Final Six. Què és la Final Six? Doncs vol dir que entre el primer i el segon de cada grup juguen per veure si van directament a les semifinals, és a dir, seria la típica Final Four de tota la vida pels que estan més familiaritzats amb el Barça, o si se'n van als quarts de final. És a dir, l'Unix Girona té una eliminatòria a 3 partits contra el Fenerbahçe, deixa'm dir que també és un dels favorits per guanyar aquesta competició, i és probable doncs, que no la superi, però si no la supera no està eliminat, se'n va als quarts de final d'aquesta Final Six. Una mica un garbull.
Sí, enrevessat.
Em sembla que és massa enrevessat. Si bé que... Sí que és cert que tindrà una segona oportunitat si l'Unix Girona perd aquest partit a Fontejau. Si el guanya, hi haurà tercer partit i tornarà a Turquia la setmana que ve. Ho anirem seguint.
Sí, això és important. És a 3 partits, no és a 2 partits, és a dir que la diferència de punts partits. En aquest cas és igual guanyar d'un que guanyar de 34. Vull dir que no
correcte. És significatiu, però que va perdre 18 punts... Segurament Fontejau serà una olla a pressió, també des d'aquí no deixem de fer la crida, però sí que és cert que el Fenerbahçe és un equip dels forts, sí.
Tant en bàsquet masculí com en bàsquet femení, molta cultura de bàsquet al Fenerbahçe. Uh-huh. I tanquem amb una mirada a primera divisió de futbol, perquè el Girona, el senyor Tebas, ens fa la guitza amb aquesta secció. Portem 3 seccions, 2 seccions de les quals el Girona juga dilluns, perquè el Girona juga avui a Vitoria contra l'Alavés amb l'objectiu de fer bo el cop d'autoritat de la setmana passada contra el Barça.
Tu has dit, sorpresa, la Lliga de Tebas fa que el Girona torni a jugar en dilluns. En aquest cas, almenys, no diguéssim que els socis que hi ha abonats que volen anar a l'estadi doncs no tenen el problema perquè ho poden veure còmodament des de casa, però els que es volien desplaçar fins a Vitoria, doncs, evidentment, si més no, ho tenen més complicat.
Doncs sí.
Després de la victòria, com comentàvem, la setmana passada contra el Barça, el Michel assegura que l'equip ha girat full de l'eufòria i arriba concentrat al compromís. Principals novetats són la recuperació d'Unahi, recordem que no juga des del desembre quan se'n va anar a la Copa d'Àfrica amb el Marroc i va caure lesionat, i Lemar i Echeverri també estaran disponibles. Segons ell, és un molt bon problema per al tècnic, que està, veu com el seu equip està en una clara progressió. Ens situem, si el Girona guanya, ara mateix té 29 punts, si el Girona guanya, se situarà, podríem fer molts càlculs matemàtics, perquè aquesta lliga està molt ajustada, però mira, et faré, seré molt gràfic. Se situarà a 3 punts de l'Espanyol, d'acord?
D'acord.
Això, pels que som del Girona i pels que som de futbol de tota la vida, moltes vegades ens agrada molt, deixa'm dir-ho des d'aquí. Això és a títol personal, Joan. No et poso a tu en cap compromís, em sembla?
No, jo... Sí, jo a veure, perico no ho soc, això ja t'ho dic, però bé...
Si guanya Vitoria, podria avançar l'Alavés i fiquet salt a la zona mitjana de classificació i consolidar la seva bona posició, acostant-se fins i tot a posicions europees, que ara mateix estan a aquests 3 punts. Estarien aquests 3 punts. I això és tot, Joan.
Doncs, Oriol Bernà, un dilluns més. Moltes gràcies per posar el focus en els resultats esportius més destacats d'aquest cap de setmana. Ens escoltem dilluns que ve, si no hi ha res de nou. A veure si dilluns que ve no, el senyor Tebas no ens fa la guitza amb el Girona i podem escoltar el resultat ja del Girona i no la prèvia. Oriol, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies, Joan. Una abraçada.
Últims segons d'aquest primer supermatí de la setmana, supermatí de dilluns 23 de febrer del 2026. Un supermatí en el que us hem explicat, entre altres coses, la recollida de residus d'aquí del Baix Empordà, amb l'entrevista a la consellera de Sostenibilitat i Acció Climàtica d'aquí del Baix Empordà. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 8. Adeu-siau.